Pocs minuts i seran 2:15, a la sintonia de Ràdio L'Escala. Després de les notícies del dia obrim en tertúlia, a la plaça, que farem avui amb en Pere Escat. Pere, sigues molt benvingut.
Moltes gràcies, igualment a tothom.
En Pere és la veu del Partit dels Socialistes en aquesta tertúlia. Salvador Simón, molt benvingut.
Gràcies, bon dia a tothom.
Salvador Simón, per Convergència i Unió. Per Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, Lluís Ciprés, com anem?
Bon dia, bé, gràcies.
I arribarà d'aquí uns instants també la Rosa Caballero per Junts per l'Escala Esquerra Republicana. Però nosaltres anem fent els deures. Comencem amb les notes, calada i enrocada. Pere, endavant.
Això jo? Molt bé. Va, la meva enrocada, perdoneu, va fora de l'escala, és per el programa de Jordi Évole.
Enrocada o calada?
Enrocada. Sí, sí, sí. Ja. Veig que tu ets de calada.
No, és que ara m'he despistat
un moment. Bueno, jo no és ben bé sobre el programa que va emetre en La Sexta el passat dilluns. Sí, dilluns passat.
Diumenge. Abans d'ahir.
Diumenge, doncs. Pel fet del 23F, no és pel programa, sinó és més aviat pels polítics i periodistes que van assistir-hi. Em sembla que són gent al qual ens referim amb una certa credibilitat a l'hora de veure'ls, que ens expliquen com ens expliquen les coses, és a dir, ells són els gestors, bàsicament, de la informació i els gestors de la vida política nacional. Llavors em vaig trobar que era una falta de respecte cap als ciutadans que estiguessin al mig d'una farsa ben orquestada en el sentit publicitari, en el sentit d'informació o de venda del programa, però no crec que siguin les persones idònies per fer aquest tipus de programació. No crec que aquesta gent que tinguin d'emetre informació falsa encara que llavors sigui i ens expliquin que ha sigut així, perquè són el nostre referent en informació, tant els periodistes com els polítics en aquest cas, amb la seva credibilitat. Prou que l'hem perduda, la credibilitat amb els polítics, només falta que, a més, els antics polítics que hi havia, com el senyor Mayor Zaragoza i Bestringe, un d'ells, doncs se'n mofin del que va passar un 23F tan important. Uh-huh. Aquesta és la meva enrocada. I llavors la meva calada, que suposo que ja sabrà com que el to que ho dic, és pel senyor Millet. Un professional, és un home per admirar. Avui se'ns ha trencat la cadera.
O el fèmur, m'ha semblat escoltar amb un informatiu.
I ja no el podrem jutjar. Simplement ens ha durat un 3 horetes i escaig per poder tenir-lo sentat. Sempre parlem dels Bárcenas i altres corruptes del PP, però bueno, aquí en tenim un de que fa 5 anys inclús vam donar la creu de Sant Jordi, però bueno, és amb to irònic, perquè penso que aquesta persona no s'hi ha sentat durant 5 anys, els altres els tenim a la presó i ell encara està així. Si els catalans continuem així, crec que podem arribar a molt lluny, perquè ens salvem de totes.
Vinga, aquí està dit, enrocada per Salvados o especialment dirigida a periodistes i polítics que van participar en aquest joc el diumenge passat al vespre, la calada per Fèlix Millet amb la ironia que hi ha posat en Pere Escat. Per cert, Rosa, sigues molt benvinguda.
Gràcies.
Et deixem respirar una estoneta més, anem fent les notes. Salvador, calada o enrocada o ni una cosa ni l'altra, sinó tot el contrari?
Sí. No és ni una cosa ni l'altra, però faré calada.
Vinga.
El que volia era una calada per als joves. Vaig dir una altra vegada, doncs, ho vaig dir-ho perquè crec que és bo que el jovent es mogui. Doncs, bueno, ja es nota que volen fer coses i temps enrere penso que ja vaig comentar que ells el que volien era doncs, mirar de fer activitats aquí a l'escala per tal de no haver de marxar d'aquí a l'escala, i jo crec que això és bo. I aprofitant amb la calada pels joves, doncs, vull aprofitar la gent que va assistir aquest dia a la reunió de la Junta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, que hi va haver força jovent, i vaig veure allà doncs, que hi havia molta inquietud per part d'ells de fer coses, de fer activitats, i això crec que és bo pels que ja no som tan joves, doncs, que es bellugui el jovent.
S'entreveu que es formarà alguna delegació local de la joventut, entenc, a l'escala, no?
Sembla que sí.
Vist la participació d'aquest acte de divendres.
Sembla que sí.
Això com a calada, i és el tema que planteja en Salvador
sí.
avui.
Després ja faré una pregunta en Pere d'una cosa del poble, però vull dir no.
Després, va.
Lluís,
Ciprés. Sí.
Jo sorprès perquè ho tenia apuntat, perquè precisament també la meva calada anava pel cas Millet i no tenia ni idea que s'hagués trencat res. Jo he anat en bicicleta, he arribat a un bar a fer la cervesa com fem sempre i he agafat el diari de Girona i estava davant Millet i en Montull. Bueno, jo la calada la faria amb una pregunta. Ens roben? Montull, Millet, Pijuan, noms ben catalans. Per sort, ho faig com a calada perquè el comú, els públics, el poble, ja hem recuperat alguna cosa. Tres, o entre 3 o 6 milions que varen tornar, entre Millet i Montull. Ja ho tenim, ho té, que ho té de tenir, però és nostre. O sigui, això és una calada. A més, d'aquest problema d'aquests que feien negocis amb el ferrovial i amb un partit polític, en el qual Convergència se li té embargat, tots són presuns, inclús el propi Millet, se li té embargat la seu de carrer Còrsega 333 per valor de 3,3 milions. Ja els tenim, també. Ja ho tenim nosaltres, el comú. Ja els tenim. Són nostres. I, per últim, el Barça. Diu que no ho han fet tot bé, però 13 milions i mig, que ja també els tenim, la té l'agència tributària. Tots presumptes. Aquesta és la meva calada, de que si sumem, veiem que surten 6 i 3, 9, 9 i 13, 22 milions que ja tenim nosaltres, per si a cas són culpables, mas els rescabalarà. La meva enrocada...
Per si un cas.
Per si un cas. La meva enrocada, curtíssima. Sí. Sobre 829 escalencs que les municipals de 2015 no podran votar. Gent que treballa, tributa, aquí a l'Escala, i no podran votar a les municipals. Són 829 marroquins que hi ha empadronats a l'Escala. Que quedi clar que això no és electoralisme, perquè no podran votar. Si poguessin votar, diria, mira, aquest el que busca són vots. No podran votar. Després, si voleu, parlarem per què no podran votar, però jo penso que no hi ha dret de que gent que treballa, tributa, que són escalencs, no puguin votar les municipals.
Vinga, aquí està exposat, amb aquesta contundència, amb aquesta claredat. Rosa Caballero, per Junts per l'Escala Esquerra, calada i enrocada.
A veure, nosaltres la calada la volem dedicar a la Comissió del Carnaval, perquè, malgrat els entrebancs que han tingut darrerament, sobretot aquest darrer any, han aconseguit, han estat capaços d'engrescar fins a 17 carrosses. Ens podem sentir orgullosos un any més i encoratgem doncs, a tots els escalencs i les escalenques perquè participin aquest cap de setmana en tots els actes organitzats amb motiu del carnaval. Després tinc una segona calada, que és mig calada, mig enrocada, va una mica lligada amb el que exposava en Pere. D'entrada, la calada de totes seria el llibre de l'Assumpte Montellà, 115 dies a l'Ebre, que es va presentar aquest divendres passat a l'Escala. Aquest llibre, com tots sabeu, és un homenatge a la Quinta del Biberó, que va ser una lleva formada per adolescents de 16 o 17 anys que van ser mobilitzats per anar a la guerra. Tots nosaltres tenim familiars o amics o coneguts que van participar en aquesta batalla, que va ser la més llarga de la Guerra Civil, va durar 115 dies. També va suposar l'inici del final de la guerra. Per què us deia mig calada i mig enrocada? No és molt senzill, perquè la història de la Guerra Civil i la història de Catalunya ens ha estat tergiversada i ens ha estat robada. Els que tenim ja una edat coneixem la història de Catalunya perquè ens l'han explicada. Per exemple, a casa amb la servidora, doncs, el germà de la meva mare va ser un dels que va morir a la Batalla de l'Ebre. Jo vaig néixer en un poble que va participar molt activament a les Terres de l'Ebre, a la Batalla de l'Ebre. I, per tant, la història l'he mamada moltíssim. Llavors, els que tenim una edat, o bé coneixem la història perquè ens l'han explicada a casa, o bé perquè ens n'hem preocupat per aprendre-la. Per tant, la nostra història a tota una generació ens va ser arrabassada de l'ensenyament i de l'escola. Ara, amb la LOMCE, dita altrament llei obert, tornarà a passar el mateix, perquè si s'acaba aplicant, en paraules de la consellera Rigau, en menys de 5 anys la història de Catalunya desapareixerà de les escoles. I sobre la capacitat de manipulació que pot arribar a tenir la lletra impresa, tant si es tracta de llibre, d'història, com si es tracta d'un diari, i també de la tergiversació que es pot fer, no només en lletra escrita, sinó que es pot fer des d'un mitjà audiovisual, ens volem referir als professionals de la comunicació que no destaquen precisament per la seva objectivitat. Tots sabem que hi ha... No t'estic mirant a tu directament.
No.
És que em fas un somriure capciós i no, t'estic mirant.
Capciós en absolut.
T'estic mirant.
Ric, ho em poso seriós segons les notes que fa cadascú. No, doncs, en cap moment doncs... me n'he sentit atacat, però segurament compartiré bona part del que
sí,
anaves
sí.
a dir.
Tots sabem que hi ha mitjans de comunicació que, més que mitjans, periodistes, que destaquen per la seva falta d'objectivitat. I clar, això vol dir que aquesta gent ens en poden engaltar més d'una cada dia. I lligat amb això, doncs, voldria parlar del famós, ja, que tu has tret el tema, del reportatge que va fer en Jordi Évola en el programa L'Operación Palas, que va comptar amb una participació, jo diria que exemplar, de periodistes i polítics, que potser ja no estan en primera línia, i fins i tot d'un director de cinema també de primera línia, com és el senyor Garci. I aquesta representació, que va ser, després es va avisar que tot era una trola, però aquesta representació ens va, molt ben feta, ens va fer trontollar els esquemes que teníem tots plegats el 23F del 1981. Això demostra que a vegades som una mica incrèduls a l'hora de seguir els mitjans tan escrits com audiovisuals. Per tant, jo crec que està molt bé que ens facin un crit d'atenció i que ens diguin, ep, vigileu amb el que escolteu, amb el que veieu i amb el que llegiu. I, finalment, una enrocada...
Va, Rosa, ben breu, que jo sempre dic que les enrocades i calades són enunciats de susceptibles temes de debatre.
Pregunta.
No són discursos, les notes.
Una enrocada que només és una pregunta. Tenim el cap de setmana del Carnaval a sobre i ens preguntem si les obres a l'Avinguda de Riells ja estaran acabades.
Aquí està dit tot això. 972-77-1000, si vosaltres que ens escolteu tant, des de casa o des del cotxe o des de la feina o des d'on sigui, voleu participar-hi. 972-77-1000, si voleu sumar-vos o si voleu discrepar d'alguna de les calades o enrocades que s'han exposat aquí. Us sembla que comencem per el tema que gremialment, doncs mira, a mi m'ha tocat també, no?, sobre els pros o els contres sobre el calada o enrocada d'un programa líder d'audiència com és el Salvados d'aquest cap de setmana, que diumenge va fer aquest joc capciós o no tan capciós. Com ho valoreu? I això ho dirigeixo primer en Salvador i en Lluís, en la mesura que la Rosa i en Pere ja s'hi han posicionat una mica, no? Aquest joc que es va fer aquest diumenge de fer tot un reportatge d'una hora de durada aproximadament a base d'una mentida, això és bo per a la salut democràtica del país i del debat que volien suscitar, o això és dolent perquè ens van estar enganyant durant tota aquesta estona? Salvador, Lluís, el vau veure, aquest programa?
Jo el que volia dir, jo no el vaig veure, per tant no puc afegir-hi res.
Jo sí que el vaig veure tot i, vaja, discrepo completament de l'escat, d'en Pere. Jo em va semblar un gran programa. I només jo crec que es pot ofendre el que no reconegui en nosaltres que som una mica pallussos, que som fàcils d'enganyar. Si tu ja parteixes de la base que ets una mica pallussos, et poden enredar, ja no te'n pots enfadar, perquè, i a més, també lo trist del programa, i sembla que el programa serà molt bo, és com està la política en aquest país, que molta gent es va creure, alguns s'ho van creure fins al final, els altres s'ho van creure una mica, els altres van començar a dubtar. Jo amb el Bestrinqui, com vaig veure el Bestrinqui, ja vaig dir, buf, això no pot ser. Però pel que ha tingut és que la gent s'ha ofès perquè els han enganyat. Però escolta, això vol dir que som capaços de passar qualsevol cosa i que no ens entrem. Jo crec que tant els que varen participar com la idea del Jordi Évole, com tot, jo crec que va ser un programa que farà història precisament perquè, doncs, molta gent de nivell, i molts ho han reconegut, i jo al principi també dic, hòstia, no? Però clar, jo sempre soc una mica pallús i costa a vegades reconèixer-se com a pallús. Jo és la meva opció.
El programa en si el trobo fantàstic, el trobo d'una visió de futur, i inclús amb el fet que ha dit la Rosa, no?, de que realment estem enganyats, que per això ho estaven postulant allà. El fet era que potser, per la meva punt de vista, el que sí que hi podria haver-hi és molts detalls de veu d'aquesta gent, enganxats o no, i poder formar o gravar un programa sense aquesta gent i participar-hi físicament i donant una versió, no la diré oficial, però sinó una versió totalment a l'inversa del que havia sigut el fet del 23F. També, doncs, hi haguent-hi imatges del rei, diguent-li que hi havia una càmera posada al cantó, aviam qui era allò, aviam... Si aquestes imatges, per exemple, del rei, que no hi va participar-hi, es haguessin pogut col·locar d'alguna manera, igual que la Bestinge, igual que el Mayor Zaragoza, amb el sentit de que ells no són principals actors d'aquest programa, el trobo fantàstic, el programa. Ara, el fet que aquesta gent, que tenen una credibilitat màxima dintre els exponencials de, com a polítics i com a periodistes, ho vaig trobar una miqueta amb el sentit aquest, de que enganyen, és a dir, que els hi perdem la confiança, és a dir, que en cada qualsevol moment ens poden enganyar. Quina raó, és a dir, què haurem de fer? No haurem de llegir diaris? No haurem de sentir la televisió? No els haurem d'escoltar en grans pregons que facin electorals? On t'haurem d'anar a parar perquè realment perda la credibilitat? No sabràs mai si t'estan enganyant o no. El sentit és aquest. Vull dir, el Evo ens volia dir això, ens estan enganyant constantment, i per això ells també s'han prestat a que l'engany és cert. Aquest és l'engany que realment fan diàriament.
Hem de ser crítics.
Tot... No, no, que no siguem crítics, sinó dir que el programa és fantàstic.
Hem de ser crítics amb els periodistes.
És un programa que ens ha fet sentir a tots. És a dir, que totes les xarxes socials han explotat. Que per sort no ha sigut amb la premsa rosa, sinó amb un programa així. Però el fet és aquest. Aquesta gent ha d'estar donada a estar present en aquest tipus de programa quan nosaltres, la gent de peu, amb la meva ignorància de la política general, doncs em crec el que em diuen o sóc partidari del que ells estan exposant. En aquell moment també em podia sentir, em vaig sentir enganyat, no del programa, però sí de la figura d'aquella persona, que per mi estava actuant d'actor.
Vinga,
en una pel·lícula.
Constatat això, m'ha agradat que sortís aquest tema, li hem donat 5 minutets, m'agradaria estirar el fil, ja tancant el tema d'Évole, Salvados i 23F, som a un any i poc més per a les properes eleccions municipals, i en Lluís treia el tema dels estrangers empadronats aquí que no podran exercir el seu dret, que no podran votar a les municipals. En el cas de l'Escala, la xifra és aquesta, 800 i tant, 829 empadronats a l'Escala que no podran votar a les municipals perquè tenen una nacionalitat no espanyola. Parlem-ne d'això. Estiro una mica més el fil, Lluís, com és que precisament avui ens vens amb aquest tema?
Home, perquè això ja ve de lluny. Ja ve de lluny i hi ha partits implicats. Hi ha partits implicats. El 26 d'agost de 2006... va presentar al Congrés dels Diputats, el Joan Herrera, que en aquella època era diputat a Madrid, va presentar doncs, perquè poguessin votar els marroquins i d'altres, que en aquell moment no hi havia reciprocitat, o sigui que a Marroc els espanyols no podien votar les municipals, en aquell moment. Ho va presentar que, tot i així, com Islàndia, a Islàndia vota tothom, hi hagi reciprocitat o no, a Austràlia vota tothom, a Nova Zelanda vota tothom, va presentar això i varen votar en contra Esquerra Republicana, Convergència i Unió i el PP. O sigui que quedi clar que hi ha uns partits que són responsables que ja estan en contra que aquesta gent puguin votar. Però és que ara, a sobre, dic això perquè fa molt poc s'ha canviat la Constitució marroquí i es permet als espanyols votar les municipals. O sigui que ara, per reciprocitat, té totes les condicions, però el PP... En aquest cas, ara el PP, ja no em poso ara en Convergència i Esquerra, que en el seu moment, com varen dir la seva, varen dir que no, però el PP ara, tu imaginaves-ho només en Ceuta i Melilla. Per això ho he tret, per el de Ceuta i Melilla, també. 829 són aquí a l'Escala. I amb ganes de votar.
Salvador, Rosa, Pere...
A veure, el cas... si no recordo malament, el tema, quan es va presentar al Parlament, el cas és que no és que Esquerra Republicana estigués en contra, que el sector de marroquins...
Va votar en contra, eh?
Sí, però no perquè estiguessin en contra, que ells poguessin votar, sinó per el procediment i perquè s'havia de regular també amb altres països. Hi ha països, per exemple, de l'Amèrica Llatina, que tampoc tenen, o sigui, que tenen una mena de conveni amb l'estat espanyol i que n'hi ha que sí, n'hi ha que no poden votar. És una cosa que s'ha de regular, s'ha d'uniformitzar i la veritat és que suposo que tampoc és tan senzill. Jo personalment és un tema, ens enganxes ara amb una mà cada butxaca perquè d'aquest tema nosaltres no n'hem parlat com a grup, ara parlo jo personalment, jo evidentment que estic d'acord que la gent que està arrelada a casa nostra tingui dret a votar, però què podem esperar d'un país que és la riota de tota Europa perquè no deixa votar els seus ciutadans en ple dret i en plena legalitat, no deixa votar-los sobre el seu propi futur. I tots sabem que el tema de la immigració a Catalunya, però sobretot a Espanya, és un tema de doble moral. A l'esquerra sempre li ha fet por afrontar el tema vinga papers per tothom, són polítiques que va dur a terme en Zapatero, tots ens en recordem, vinga papers a tothom perquè l'esquerra no se'ns tilli de racista, sobretot. Aquest és el paper que sempre ha tingut l'esquerra. En canvi, la dreta, papers per ningú, tallar fronteres, però després a sota mà els empresaris més de la dreta, més reaccionaris, són els primers a agafar la gent sense contracte per pagar-los una misèria. Això és la doble moral i és el que ha regit aquests últims anys aquí, en aquest territori, a casa nostra, a Catalunya i a Espanya, amb el tema de la immigració. La doble moral de l'esquerra i la doble moral de la dreta, perquè ningú té ganes de dir les coses pel seu nom, perquè a l'esquerra sembla que li faci por dir que, a veure, la immigració s'ha de regular, que volem que vinguin, esclar que sí, però amb un contracte del país d'origen. El que no podem fer és absorbir gent i tenir-los aquí morint-se de gana i passant les canutes. Jo us ho dic perquè sóc professora d'immigrants i la veritat és que a mi em cau la cara de vergonya de veure com viu determinada gent en aquest país. Em cau la cara de vergonya. I que encara s'estiguin reagrupant famílies quan les condicions de vida que tenen aquí són precàries. És un problema polític i de molta hipocresia política, perquè l'esquerra no parla clar i la dreta tampoc.
Bé, jo estic pràcticament d'acord amb el que diu la Rosa. Dic, la regulació és bàsica. Jo no sé la proposta que va fer l'Arena en aquell moment, si especificava doncs, si al cap d'un any de ser aquí, al cap de dos, de tres, o quan tinguessin feina, poguessin votar o no poguessin votar, no ho sé, però ho diguem, hi ha d'haver-hi una regulació. No pot ser que arribin aquí, d'acord, que se'ls pugui donar doncs, ensenyament, se'ls pugui donar la targeta sanitària, però al moment de votar suposo que ha de tenir un temps prudencial i un temps que jo crec que, o com a mínim...
Però per treballar sí que poden treballar de seguida.
Bueno, però ja, per treballar estic d'acord, perquè si tu vas a Suïssa o vas allà a treballar, a la que treballis, que molta gent ja marxa d'aquí cap allà, a treballar, segur que no poden votar si l'any que ve fan eleccions municipals.
Però és que a veure, per tenir l'arrelament, legalment, per tenir l'arrelament han d'estar 3 anys aquí. I durant 3 anys no tenen permís ni de residència ni de treball. És a dir, durant 3 anys no poden treballar perquè no tenen papers. Però si volen papers han de demostrar que s'han arrelat durant 3 anys.
Hi ha d'haver-hi una regulació.
I durant aquests 3 anys què fan? En quina legalitat són aquí?
La resta d'Europa també passa.
Però no està regulat tan malament com aquí?
Que estigui regulat o no, que no sapiguem els polítics regular-ho d'una manera millor que els que fan, aviam, tot està inventat i aquesta gent europea, no em compararem a Austràlia i Nova Zelanda com ha fet en Lluís, perquè realment també hi ha aquest problema, eh? Vull dir, no pots entrar allà per qualsevol manera, has d'entrar amb un visat estranger...
És això que s'ha dit, s'ha de regular, clar,
bueno, tot és aquest inventat, el tema, aprenem-me,
però qui no regula, no hi ha res regulat.
Que estigui mal fet ho trobo perfecte, i el que me preocupa és perquè estem parlant de 829 marroquins. Aquí la classe immigrant també n'hi ha de que són llatinoamericans. Com és que en aquests números no hi surten?
Perquè molts sí que poden votar.
Aquests, la majoria poden votar.
Sí, la majoria poden votar.
Per el que deien abans de diferents...
Sí, el marroquí és la segona nacionalitat...
Depèn del país que tinguin tractats amb Espanya.
El marroquí és la segona nacionalitat que hi ha a l'escala. La primera és la francesa, que poden votar. I la segona és la marroquina. I després tots els sud-americans poden votar.
Tots els que hi ha,
la majoria, no tots, eh? El Lluís, no tots.
Pràcticament la majoria de sud-americans poden votar. I els europeus, per suposat, poden votar tots.
Bueno, és que ja entraríem a diferents... Bueno, els algerians i tot... Sí, només el problema aquest està amb el Marroc.
En tenim molt pocs d'algerians.
Home, algerians també, però n'hi ha pocs. Aquests n'hi ha 821.
El més sonat és el cas dels marroquins, evidentment. 10 minuts i les dues. Toquem dos temes amb aquests 10 minuts. Primer, un comentari sobre... Aviam, si hem parlat sobre un sector com és els escalencs d'origen marroquí, parlem dels joves. Arrel de l'acte que hi va haver convocat divendres passat al vespre a la seu de Convergència i Unió, la pregunta o el que us situo és com veieu el sector juvenil a l'escala? Se li para prou atenció? No se li para prou atenció? Està desfavorit com qualsevol altre sector? Més, menys, perquè una mica de posicionament del sector juvenil, després parlarem de Carnaval, o acabarem parlant de Carnaval en la mesura que és la tertúlia de la setmana de Carnaval.
A veure, estem en un poble que malauradament sembla que els joves ens facin nosa. Sembla que els joves ens facin nosa. Evidentment, tot acte i tota conferència i tota informació que es pugui fer per ajudar els joves és benvinguda i tota organització nova, sigui política o social, doncs trobo que està molt bé per dinamitzar aquest sector, però pel que fa a l'oferta d'estudis de cicles formatius als instituts, a l'institut. pel que fa a llocs d'esbarjo, pel que fa a dinamització de les entitats que es cuiden d'activitats adreçades també als joves. Tots són pegues, i no vull recordar ja el cas de l'Escola Rigui, que va ser paradigmàtic també en el seu moment. Tots són pegues, sembla que en el poble de l'Escala la joventut ens fascinosa i l'estiguem abocant als pobles del costat o fora d'aquí. Jo no em considero d'aquest sector, ja tinc una edat, com us deia abans, però realment tinc la sensació, si algun dia vull sortir, vull fer alguna cosa, tinc la sensació que l'Escala, no com temps enrere, però que l'Escala va en retrocés pel que fa a l'oferta didàctica, formativa, etc., pel que fa als joves.
Sí, jo vaja, no ho sé, és un tema per qüestions d'edat, quasi, tot i que tinc un fill de 31 anys, que ja no és tan jove, però per qüestions d'edat potser no estic bé. Però ja a mi em sembla que a l'Escala hi ha prou, es fan prou coses que els joves podrien interessar-los. Per exemple, coses culturals, de conferències, presentació de llibres, s'està fent constantment, inclús hi ha hagut vegades, se n'han fet dos o tres. Després, sí que és veritat que s'hauria de promoure que totes les associacions, o sigui, gent que té ganes de reunir-se i fer coses, doncs, ajudar-ho.
I disposin d'un local on poder-se
sí,
reunir.
Jo tinc una queixa, per exemple, que puc fer, que és l'Ajuntament de l'Escala, doncs ens va denegar Can Maset per el procés constituent, on també eren joves d'aquí a l'Escala. Clar, que és una cosa d'un sentit polític, però ja ho entenc, estic d'acord, però jo crec que el poble, la gent, pugui participar en la política, en el partit que...
Sí, per exemple, en el partit que sigui.
En el partit que sigui, amb les idees sí, que sigui, sí. A part que el procés constituent no és cap partit, doncs, per comptes de denegar, com se'ns va denegar el local, doncs, que ara ho hem de fer a l'Ajuntament de Viladamat, i des d'aquí vull agrair a l'Ajuntament de Viladamat la seva disposició, deixar-nos el local, però no està tan malament, doncs hi ha el Punt Òmnia, hi ha, per exemple, jo tu parles del Rigui, jo el Rigui no sé el que és, però, per exemple, fa moltes sardanes, no hi van a ballar sardanes, els joves? No, és que ho pregunto, no ho sé. Hi ha algú que no sé ballar, ni n'he ballat mai. Jo crec que hi ha discoteques, però per acabar, ja, però fem a pesat una cosa que és molt important, que és que facin esport. Ja, jo faig ciclisme, i els matins, quan surto, ara perquè he estat passat, estic recuperant-me, però quan torno a anar amb el club, doncs hi ha molt de nois i noies que van a fer molts quilòmetres i fan quilòmetres, i hi ha club de bàsquet, hi ha club de futbol, hi ha moltes coses que jo crec que és fonamental, que l'esport és fonamental per al jovent, ja està.
Bueno, l'esport està clar que la majoria que el practica és jovent. A part de
l'actualitat,
que ja tenim una edat que
d'excepcions
pots...
que confirmen la regla.
Exactament. No, jo estic també amb el que diu la Rosa. Les crítiques que aquest dia sortien allà del jovent eren que se'ls tallava molt les ales en quan feien una proposta, quan tenien una activitat que semblava que anava, funcionava, doncs ara se'ls hi treuen. Vull dir, ells el que es basaven era en això. I una de les coses que va dir aquesta noia, la Pascal, la presidenta de la JNC, va dir que ja, els joves se'ns ha de tenir en compte, perquè va dir dues coses, diu. Ja, l'any, sembla que va parlar del 2006 o el 2007, totes les joventuts de tots els partits en el Parlament de Catalunya doncs es varen reunir i varen poder introduir una modificació de la llei quan es faci la llei electoral, doncs que poguessin votar a partir dels 16 anys el jovent, que de 16 a 18 anys doncs hi ha molt de jovent. I bueno, com que a partir de 18 sembla que en els més joves aquests 16 ja s'estingui de banda, doncs tots se varen posar d'acord perquè això es pogués portar a terme. Clar, si no hi hagués hagut aquestes associacions o aquests partits, juvenils, això potser no s'hagués portat a terme. Com també va explicar que gràcies al pacte del Majestic, al famós pacte del Majestic, es va suprimir la mili. Per què es va suprimir la mili? Perquè hi va haver uns grups de joves que varen apretar que allà s'hi posés això per tal que no s'hagués de fer la mili. Per tant, el jovent té les seves idees, però vull dir que ens hem de d'afavorir-los concretament, però sí que al mínim respectar-los i tenir una mica en compte que si volen fer una activitat, doncs facilitar-los. El que deia en Lluís de si van aquí o si van allà, bueno, ells iran, alguns iran a sardanes, altres iran a Rigui, allà anaven a Empúries, vull dir, i faran altres activitats, però jo crec que no els hem de tallar les ales, i clar, naturalment no se'ls pot donar tot, però vull dir, se'ls ha de respectar.
Pere, com ho veus?
Bueno, jo, com que sóc una miqueta, crec, el més jove de la taula, aquest fet, doncs, que...
No pas, no pas de gaire, però...
No, però, bueno, una miqueta...
Exacte.
Igual que Lluís Radà.
Una divisió clara, dos i dos. Bueno,
crec que també, bueno, ho ha dit que Rosa, no?, que la joventut aquí a l'Escalada està abocada a marxar. Jo des de sempre hem estat abocats a marxar, no pas d'ara, vull dir, no és una cosa que sigui actual o d'actualitat, vull dir, hem estat abocats a qui volia fer algun tipus de cosa més, tingué que marxar a buscar-se, d'una manera molt col·loquial, la vida fora del poble. En aquest cas, sempre tothom que ho ha volgut fer ho ha tingut. També en aquest poble hi ha moltes...
Què parles, des del punt de vista laboral?
No, des del punt de vista laboral, estudiantil, d'oci... Vull dir, tot això hem tingut de marxar. Amb el tema deportiu no hem tingut mai aquest problema perquè l'Escala gaudeix d'unes instal·lacions fabuloses, jo crec que una de les millors que hi ha a la comarca de llarg. En
aquest
cas...
amb el tema d'oci sí que han canviat les coses d'un temps enrere. Sí que han canviat les coses. Només has de parlar amb gent que té la nostra edat, més o menys, i et dirà que, clar, que quan tenien 18-20 anys, doncs que hi havia una oferta d'oci aquí a l'Escala que fins i tot venia gent d'Empúria Brava, de...
Bueno, però això, si tu mires això fluctua molt depenent dels llocs,
perquè
també quan...
I de les facilitats que es donen.
Jo era més jove, doncs també teníem que anar a Empúria Brava perquè aquí no hi havia res, va haver una temporada que hi havia més oci, si parles del nocturn, doncs que tots van venir cap aquí, altres que es tenien que desplaçar a Girona, sobretot els llocs, perquè hi havia l'ambient estudiantil, vull dir, cadascú es busca el seu lloc. Amb l'oci nocturn i privat, això ja és una miqueta més complicat. Jo el que me referia era amb l'oci d'activitats que puguin haver-hi a l'aire lliure durant tot l'any, que també ens copta una miqueta el fet de que l'hivern aquí solen ser bastant més llargs de lo normal i que el tipus de població disminueix força. És a dir, que amb el tema deportiu crec que ho tenim molt, molt i molt bé, i jo crec que el jove de l'Escala el que es vol moure, com hem dit ara aquí moltes vegades amb en Salvador, que es vol entrar a formar part d'alguna associació, n'hi ha moltes i tots tenen molta activitat, i com després parlarem del Carnaval, com ha dit
o no, perquè tens no, queden 3 minuts.
Doncs la gent hi participa molt, la gent de les joventuts, igualment que...
És que no estem qüestionant que la nostra joventut no tingui ganes de treballar.
La gent que té inquietuds busca coses per fer.
Però si
jo fa 14 anys que col·laboro amb el Carnaval i he tingut moltes ganes. L'altre dia parlava amb un noi que té uns fills de 13 i 14 anys que no els segueixen i ell està no enfadat, però sí preocupat perquè sembla que vulguis que et segueixin. Ells tenen altres inquietuds. Llavors, aquestes inquietuds...
És que ja que treus el tema del Carnaval, és també paradigmàtic. A veure, no estem dient que la nostra joventut no tingui ganes de treballar, de participar, de fer moltíssimes coses. Ja tenim una joventut dinàmica. És que això no era una crítica a la nostra joventut, era una crítica, en tot cas, a les polítiques de joventut que es fan des de l'Ajuntament. Perquè...
També he parlat de la part d'instituts, que tampoc hi ha la dinamització que hi hagi d'haver-hi. Jo crec que això és més part també de la mateixa direcció de l'institut o del...
Depèn de la direcció, depèn de les facilitats que pot donar el municipi.
I la direcció d'aquí depèn, en aquest cas.
Home, del Departament d'Ensenyament, però és que resulta...
Per això, estem parlant de gent que ja passa molt més a l'aire que
un municipi ha d'oferir una sèrie de facilitats perquè es pugui donar una oferta educativa.
Abans no acabem, en Salvador hi volia afegir la seua també.
Lluís, la gent tampoc s'involucra amb la part educativa.
Està clar.
No, ja, d'això per jovent ja crec que ja està prou debatut. No, el que li volia fer era una pregunta a en Pere, arrel de també d'una...
Jo pensava que te l'havies descuidat.
No, pas que no hi ha temps.
Breument, deixa la pregunta feta i ens la guardarem per un altre dia.
És el que deia la Rosa també de l'Avinguda Riells. Ahir precisament un jove em va dir, i els que anem en bicicleta, que s'han fet carrils en bicicleta, aquí a l'Avinguda Riells, per on passarem?
Es tornarà a desmuntar tot. És normal, desfer les coses per tornar-les a fer.
Riells no hi ha hagut mai un carril bicicleta.
Bueno, però s'ha fet una sèrie nova que podia ser mig metro.
Aquest cap de setmana hi ha Carnaval a l'Escala. Dissabte, diumenge i dilluns. Entenc que hi participareu tots quatre. En tot cas, del Carnaval en parlarem en prou detall demà en aquesta mateixa taula, en la mesura que hi ha una colla de carrosses convidades. Demà amb ells explicarem els ets i uts. També copsarem com el viuen, pros i contres d'aquest Carnaval 2014. Pere, Salvador, Lluís, Rosa, gràcies a tots quatre.
Moltes gràcies.
Fins setmana entrant.
Adéu.
Bon dia, són les dues.